Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i, com sempre, moltes gràcies per escoltar-nos. Arrenca avui la sisena jornada de la Champions i ho fa amb cita històrica a Montilivi. Tenim Girona-Liverpool aquesta tarda, que sona fantàstic. Quan el Girona va fer la gesta de classificar-se per la Champions la temporada passada, la frase més pronunciada va ser a gaudir de l'experiència. El que passa és que quan hi ets i quan has posat el llistó tan alt, la gent també s'acostuma ràpid i t'exigeix rendiment, i el Girona, de moment, a la Champions només ha estat capaç de guanyar-li a l'Slovan de Bratislava. Està al 30 de 36 i ja només un petit miracle permetria a l'equip seguir endavant a la competició. Crec, però, que les coses s'han de dimensionar, s'han de posar en perspectiva i pensar que si fa només 2 anys ens diuen que avui es jugaria un Girona-Liverpool de Champions a Montilivi, no ens ho creiem. Per tant, sí, a gaudir de l'experiència mentre duri. Girona-Liverpool a 6:45. El Girona ha obligat a guanyar 2 dels 3 partits que li queden per seguir en competició, que són Liverpool, Milan i Arsenal. El Liverpool és el líder de la lligueta, 5 partits, 5 victòries. És el líder destacat de la Premier, és l'equip més en forma d'Europa. Mitchell té la baixa de Miowski i recupera Solís. S'han exhaurit les entrades pel partit. De seguida estem amb el president del Girona, Delfí Geli, en aquest dia històric, un mes pel Girona. El Barça ja està a Dortmund, on demà ha de jugar contra el Borussia. Partidàs, Barça tercer, Borussia quart, els dos equips empatats a 12 punts. La gran notícia a la llista del Barça és el retorn de Ronald Araujo 5 mesos després. El Barça s'entrena a les 7 de la tarda a l'escenari del partit. Abans sentirem Iñaki Peña i Hansi Flick. El Real Madrid visita avui a l'Atalanta a partir de les 9. El Real Madrid en situació delicada. Ocupa la plaça 24, que marca el límit de la classificació. A l'Atalanta està 5è i és el líder de la Lliga Italiana. Avui estarem pendents també del Salzburg PSG, perquè els de Luis Enrique estan ara mateix fora dels llocs que donen accés a la propera eliminatòria. La notícia està avui també a Tarragona. El Nàstic ha presentat querella criminal contra Eder Mallo Fernández, l'àrbitre del Nàstic Màlaga, en el que es va decidir l'ascens del Màlaga a segona divisió. És una informació que ha avançat La Vanguardia. El Nàstic l'acusa a l'àrbitre de falsejar l'acte i de xiular de forma premeditada per afavorir el Màlaga. És el Nàstic el primer club que es querella contra un àrbitre. D'aquí a uns minuts estem també a Tarragona. L'Espanyol va perdre 1-0 a Getafe, molt dolenta la primera part, millor la segona, però no li va donar a l'equip ni per empatar. L'Espanyol segueix en descens, ara a 2 punts de la salvació que marca el Leganés. Ara venen 2 finals a Cornellà contra Osasuna i el partit pendent contra el València. En bàsquet avui té partit de Champions al Manresa, a la pista del Benfica. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Tomàs Guasc i el Jacinto Vicente, l'abogado, i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, torna Araujo. Us preguntem si acabarà sent titular. Creieu que sí per Cubarsí el 6% només? Creieu que sí per Íñigo el 24%? Creieu que no acabarà sent titular el 70%? En clau Girona, us preguntem si manteniu l'esperança d'entrar en el top 24 de la Champions. Esteu votant que sí el 17%, que no el 83%. I en clau Espanyol, us demanem si veieu l'equip capaç de sumar els 6 punts contra Osasuna i València. Creieu que sí, que el sumarà el 39%, que no el 61%. Héctor García està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passen 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota és la pilota de les estrelles, és la pilota de la Champions, ja roda Esports Cope.
La compra del mes, el veterinario del gato, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año con la mejor asistencia en carretera del mercado, incluso en vías no aptas y con geolocalización. Entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Yes,
Vinga, comencem, que arrenca avui la sisena jornada de la Champions i ho fa amb una cita per la història a Montilivi. Ens ho diuen, com dèiem, fa un parell d'anys i ningú s'ho creu. Girona-Liverpool avui a partir de 6:45 de la tarda. Albert Díez, hola, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
Com sona això, eh? Girona-Liverpool a Montilivi, eh?
Sí, Girona-Liverpool és el Liverpool que volia Mitchell, és cert que...
Ell volia anar allà, no?
Sí, t'ho anava a dir, a fer el matís, que si hagués estat a Anfield ja hagués estat perfecte, però no deixa de ser el rival més important, ara mateix el millor equip d'Europa. Recordem que és un equip, l'únic que ho ha guanyat tota la Lliga de Campions, 5 partits, 5 victòries, líder de la Premier, on només ha perdut un partit. A més, avui recupera Alisson Becker, que per un problema al genoll està de baixa des del 5 d'octubre. És cert que té baixes ja conegudes de Konaté per lesió i en aquest cas de McAllister per sanció, que són dues baixes importants, però crec que té un 11 on destaca Salah, que a més ha marcat 6 gols als últims 5 partits. Ahir deia Mitchell que porta 10 gols i 10 assistències aquesta temporada. Té un fons d'armari importantíssim, és un històric del futbol europeu, és, sens dubte, el partit avui, el partit més important de la curta història del Girona a Europa, i serà una festa. A més, fixa't en la polèmica que havia generat, entrades exaurides, avui aquest matí ha penjat el cartell d'entrades exaurides sobre un aforament d'uns 9.700 més o menys, és a dir, que serà una festa que pot ser una festa amb tota la complexitat que té, rodona, si com a mínim el Girona suma, no dic que guanyi, ja guanyar seria una festa total, perquè té 3 punts al Girona i avui toca sumar per no quedar-se sense vida, per no quedar-se despenjat a les dues últimes jornades d'aquesta Lliga de Campions i mantenir opcions d'entrar entre els 24 primers i superar el tall. Anem a veure, a Montilivi hem viscut absolutament de tot contra grans rivals. A Montilivi s'ha guanyat també el Real Madrid, inclús a la primera època, a primera divisió, a la màxima categoria. És molt complicat, però aquesta il·lusió s'ha de transformar en energia per un equip que ve de perdre precisament davant el conjunt blanc, però que avui presentarà un 11 que ara repassarem de garanties, amb l'absència de Miovski, no està Sigankov, que no tornarà fins al 2025, i tampoc Yangel Herrera. Com sempre dic, molt important veure com entren al partit. És un equip amb una verticalitat i una velocitat brutal al Liverpool, però confiem en el Girona. Un Girona que avui hauria de formar amb Gazzaniga sota pals, una defensa tipus amb Bernau i Miguel als laterals, amb David López i Krejci a l'eix de la defensa, Oriol per davant, escudat al mig del camp per Ivan Martín i Donny van de Beek, Asprilla en una banda, Brian Hill en l'altra, i en punta, jo crec que no arrenca Stuani, arrenca Abel Ruiz. I si mires la plantilla del Girona, trobes un munt de jugadors que han tingut passat a Anglaterra. Cas de Gazzaniga, d'Oriol Romeu, de Van de Beek, d'Esprilla, del mateix Brian Hill, d'Aulin o d'Estuani. Deia Mitchell que el somni perfecte seria 1-0, victòria per la mínima, en 1-90, gol d'Estuani. És un gran partit i tindrem el privilegi de ser a Montilivi per gaudir-ho, per explicar-ho al Tiempo de Juego a partir de 6:45 de la tarda, en horari habitual de Champions del Girona, que ha jugat molts partits en aquest horari amb l'arbitratge d'un francès, Benoît Bastien.
I ara tenim el privilegi a Esports Cope, en un dia tan bonic i històric pel Girona, de saludar el seu president, el Delfí Geli. President, hola, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bona tarda. Bé, quan el Girona aconsegueix la gesta de classificar-se per la Champions, un somia en viure dies com el d'avui, no, Delfí?
Sí, per un club com nosaltres, que és la primera vegada que participa no sols a Champions, sinó en competició europea, moltes vegades, bueno, és que no ho havíem ni somiat, no?, que podíem arribar a competir avui, a viure un dia contra... Bueno, jo diria que avui l'equip està en millor forma de tot Europa, que potser juga un dels millors futbols que es pot veure avui en dia, i crec que és un dia especial i que s'ha de disfrutar, i disfrutar vol dir gaudir de la prèvia, del partit, competir al màxim, intentar guanyar, i així és com es disfruta i es competeix dins d'un club de futbol.
Sí, estan líders de la Champions, estan líders de la Premier, a més amb avantatge. Jo crec que són, com tu dius, l'equip més en forma d'Europa ara mateix. Espanta una mica enfrontar-se avui al Liverpool?
Bé, saps que és un grandíssim equip, que li estan sortint molt bé les coses, que estan en molt bona dinàmica i que tenen jugadors determinants. Però bé, nosaltres també... també són coses des de la nostra prisma, des de la nostra club humilitat, també aconseguim competir contra aquests equips que pot ser que al final t'acabin guanyant perquè tenen jugadors il·lusionants, jugadors determinants i que tenen molta qualitat, però amb il·lusió i ganes de poder fer-ho bé no, ningú ens pot treure aquest dret.
I perquè del fi bona tarda, al final el Girona, quedant 3 partits per davant, és cert que només té 3 punts, però com deia l'entrenador, i crec que tots coincidim, vol arribar viu a la Lliga de Campions el mes de gener, que quedaran per davant Milan i rebre l'Arsenal. És a dir, que avui, tot i la diferència, tot i l'estat de forma del Liverpool, sumar, ja si es pot guanyar... Bé, com deia Mitchell, 1-0, minut 90, gol d'Estuani, no?
Sí, ja podem firmar, està clar, no? Durant això durant molts partits. No, però al final això és la Champions, és una competició molt difícil. Crec que nosaltres sí que és cert que portem pocs punts, però hem estat no hem aprofitat les nostres oportunitats en moments claus del partit, i en una competició com aquesta això penalitza. El dia del Feyenoord ens vam trobar durant el partit en lesions de jugadors importants, ens van fer 2 gols en contra i bé, això ens va marcar molt, i d'Estongraf tot i no fer un bon partit vam tenir les millors ocasions per marcar nosaltres al principi, que potser has canviat, i això et marca, i això et penalitza, però bé, si ens ha passat, i en segon dia això se gira i ens va de cares i tenim aquesta oportunitat.
Mm-hmm. Al final la història europea també té un pes, és evident. Tu que ets una persona mesurada, et vull demanar una reflexió, una valoració, digue-li com vulguis, perquè jo crec que hi ha una realitat, per part d'alguns, no sé si molts o pocs, crec que pocs, mal entès. Ho dic perquè acostumem a comparar amb la curta història del futbol professional del Girona amb la temporada anterior, que jo crec que menja a banda, el nivell d'exigència sempre ha de ser alt, potser a la Champions és cert que hi ha més joc que punts, a la Lliga jo crec que la situació és més reconeixible d'un Girona que està a la part alta de la classificació, exigència màxima, però sabent la realitat del club, no?
Bé, jo crec que et puc una mica contestar sobre una mica la situació que vivim des de dins i que teníem planificada. Com tu dius, l'any passat va ser un any excepcional i molt difícil per un equip com el Girona, per un equip petit i amb l'experiència que té a primera divisió el Girona. Vam aconseguir la fita de poder jugar a la Champions, i això és un premi. I evidentment quan un equip jove, encara que no, que porta poc temps, pues, fa aquestes temporades, tothom es fixa en els seus jugadors. No tots eren nostres, per tant, no tots els jugadors depenien, no? I van sortir jugadors, uns perquè estaven cedits, altres perquè van fer vendes, i crec que així és una mica la manera de créixer. I ara estem, doncs, potser com estàvem fa 2 o 3 anys, que lluitàvem per establir-nos a primera divisió. Hem fitxat jugadors de qualitat, hem fitxat jugadors joves, i que els hi tenim que donar el seu temps. Alguns venen d'altres països, d'altres lligues, i tenen que tenir el seu temps per adaptar-se. Però és una mica com deies, la nostra realitat a la Lliga és bona, que és el més important. Crec que l'equip té un bon nivell de joc. L'altre dia contra el Madrid van fer una molt bona primera part. Nosaltres no van ser definitius, el Madrid és mortal amb això, i al final et guanya en suficiència. I potser és una mica més avoltat del que es va veure al terreny de joc. Però nosaltres sabem que estem una altra vegada en creixement, formant, que l'equip anirà més a la segona volta l'any que ve, i crec que això és el que teníem preparat, planificat, i que creiem i que veiem i visualitzàvem en el futur del Girona.
Tu, Delfi, fas una lectura molt realista i molt assenyada de la situació, el que passa que saps perfectament també com va això. Quan tu puges molt al llistó, la gent s'acostuma ràpid, Delfi, et demana que el mantinguis, i si el baixes una mica, doncs hi ha gent que no li agrada.
Bueno, això una mica has de respectar l'opinió de tothom, i que tothom pot valorar. En el món del futbol tothom hi entén, però crec que nosaltres hem de ser molt conscients de qui som, i des de dins hem de seguir treballant per al creixement del club, i que potser si ens torna a passar d'aquí 4 o 5 anys, doncs ja si tinguem la suficient força i entitat per no que se'ns escapin tant jugadors i retenir-los, no? I crec que és una mica el camí, i així farem camí i farem bé. I és bona l'exigència, però dins de la realitat una mica com esteu comentant també vosaltres.
Molt bé, Delfí. Escolta, finalment s'han exhaurit les entrades, hi ha hagut certa polèmica també amb els preus de les entrades, com justifiqueu des del club o què li diem a la gent, a la gent que té l'abonament per anar als partits de Lliga, per exemple, que s'ha queixat del preu de les entrades de la Champions? Quina justificació o quin argument aporteu des del club per justificar aquests preus que són elevats però que crec que estan dintre del mercat també de partits de Lliga de Campions que heu fixat per aquest partit? Entrades entre 85 i 136 euros.
Bé, jo entenc que teníem una dificultat, que no tots els nostres abonats podien accedir a tots els partits de la Lliga de Campions, i això ja era un problema de, en el primer moment. Diguéssim que nosaltres, per l'altre número rodons, disponíem de 6.000 entrades per en cada partit per ficar a la venda pels nostres socis, i això ens ha dificultat. Com tu dius, els preus estan una mica dins del preu de mercat i el que es paguen partits de Champions. Jo entenc, no?, que per hi ha per gent que, o per famílies, que sigui un esforç important, però bueno, nosaltres també fem un esforç molt important per tenir l'equip que tenim, per intentar portar jugadors que facin el futbol i que el Girona realitzi i pugui competir contra equips que estem competint, i bé, entenc, no?, i respectem molt l'opinió de tots els nostres seguidors, però bueno, estem contents perquè al final en tots els partits ha vingut molta gent. Ens hauria agradat, no?, que poguessin pogut venir tots i que haguessin pogut estar disponibles les grades retràctils, però bé, ens hem trobat aquesta situació i ens hem d'adaptar, i en fi, ho hem d'acceptar una mica així.
Molt bé. Delfí Geli, president del Girona, un plaer. Gràcies per atendre'ns en aquest dia tan bonic, a gaudir-lo, i tota la sort del món en el partit de la tarda.
Molt bé, moltes gràcies. Una abraçada.
Gracias a ti, según el EGM, COPE sigue siendo la número uno del deporte.
Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana.
Paco González y Manolo Lama hacen vibrar los fines de semana a 1.783.000 personas.
¡Chuta de gol!
Por su parte, Juanma Castaño sigue siendo el referente de la radio deportiva nocturna con el partidazo de COPE y 641.000 oyentes.
Con Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro.
Ahora, noche de todos.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Temazo, 3 i 24 minuts de la tarda. Esports COPE per COPE Catalunya i Andorra. Més Champions. Anem amb el Barça, que ja està a Dortmund. Demà a les 9 de la nit, Borussia Dortmund-Barça. Ja està a Alemanya també el Manol Oliveros. Hola, Oli, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Joan.
Com us ha rebut Dortmund a nivell climatològic, Oli?
Doncs 5 graus de temperatura ara mateix, però quan entreni el Barça faran 4 graus de temperatura i 3 graus a les 9 de la nit. És a dir que no canviarà molt el temps de cara demà. I també durant el partit serà 3-2 graus aproximadament, sobre zero, naturalment, per damunt de zero, i el cel està absolutament ennuvolat. Molt gris, aquí la tardor ja va arribar, estem pràcticament en ple hivern, i ens ha rebut d'aquesta manera, amb cel gris i 5 graus de temperatura, ara mateix aquí a Dortmund.
Molt bé, i amb una magnífica notícia a la llista de convocats del Barça, Oli, que és el retorn 5 mesos després d'Araujo, eh?
Sí, senyor, després de la seva lesió amb la selecció d'Uruguai a la Copa Amèrica, ja torna de nou, ja amb l'alta mèdica, a més, deien que el millor seria encara l'alta mèdica la rebria aquí a Dortmund, on s'ha arribat ja amb l'alta mèdica, el comunicat mèdic oficial dient que està d'alta Araujo, i és la gran novetat d'un equip que ha arribat a un quart de dues de la tarda, també aquí a Dortmund, on l'única novetat és aquesta, Araujo en lloc de Sergi Domínguez. La resta són els mateixos que està convocant Hansi Flick els darrers partits de Lliga.
De cara a demà ja en parlarem, però en principi 11 de gala, no? No esperes cap sorpresa, Oli.
Jo crec que no, perquè a més el pròxim rival en Lliga és el Leganés i encara està molt lluny, serà el diumenge a partir de les 9 de la nit a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, de manera que suposo que ell confia en els mateixos. Entre altres coses perquè Frenkie de Jong no està al 100%, perquè Gavi segurament tampoc està al 100%, i com Dani Olmo està responent, doncs encara que sigui d'entrada i després doncs buscar les substitucions, sobretot al mig del camp, jo crec que sí, que serà l'equip de gala. Araujo ja veurem si té o no minuts, sobretot a la segona part, segurament sí, de cara a agafar ritme, però ell va dir que hi seria aquí segur i després probablement ja podria jugar davant de la Leganés en Lliga. El Barça que entrena aquesta tarda, a partir de les 7 de la tarda, al Westfalen Stadium d'aquí de Dortmund, i abans hi haurà la roda de premsa d'un jugador que serà Iñaki Peña, serà Hansi Flick, que primer Iñaki Peña a partir d'un quart de 7 de la tarda i a continuació el míster del Barça.
Perfecte, doncs quedem a expenses del que ens vagis explicant des d'allà. Oli, una abraçada i moltes gràcies.
Gràcies, fins ara.
Adeu. Demà juga el Barça, avui juga el Real Madrid. A les 9 al camp de l'Atalanta. Atenció que el Real Madrid està al 24 a la classificació. Estem a Bergamo. Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, el Real Madrid afronta el partido en una situación, no diríamos que límite, Miguel Ángel, pero sí delicada a nivel de clasificación en la Champions,
Desde luego, sí, porque después de 5 jornadas el equipo ha cosechado 3 derrotas. Así que ver ahora el Real Madrid en el puesto número 24 con solo 6 puntos llama la atención. Hombre, la clasificación para los 16avos yo creo que no peligra, que muy mal lo tendría que hacer el Madrid en estos 3 últimos partidos, que incluso ganando en el penúltimo la siguiente jornada en el Bernabéu al Salzburgo se conseguiría el objetivo, pero evidentemente el Madrid tiene que dar un paso al frente, y aunque ayer en la sala de prensa lo descartó Ancelotti, incluso haciendo pleno en estos 3 últimos partidos y acabando la clasificación con 15 puntos, yo creo que el técnico italiano ve al Madrid en la ronda de 16avos.
Oye, ojo con el rival, el Atalanta, que no tiene el nombre de la Juve, del Inter o del Milan, pero bueno, está el líder en la Liga Italiana y está quinto en la clasificación de la Champions,
Sí, es un equipo que está de moda, le dejó el Madrid allí en el mes de agosto, en la Supercopa le ganó, pero no pierde desde septiembre ante el Como de Fábregas. Enlazan 14 partidos sin perder, con 9 victorias seguidas en el Calcio, lo que les ha hecho colocarse primeros este fin de semana, ganando 2-1 al Milan. Marcó Morata, pero no le sirvió de nada al equipo rossonero, porque el Atalanta, como digo, ha puesto el turbo y se ha colocado el líder de la Liga Italiana. Así que bueno, es un partido muy importante para ellos. No han perdido la Champions, son quintos en la clasificación. Hay gran ambiente de fútbol en la ciudad, en Bérgamo, y se va a llenar, por supuesto, el Lewis Stadio esta noche para albergar este partido.
Vale, danos el posible 11 del Real Madrid. No sé si con Vinicius en él o no.
Sí, con Vinicius seguro, pero luego hay alguna que otra duda por despejar, como la posición de Tchouaméni. En función de si juegue atrás o en el centro, pues jugaría o Asensio, que yo creo que va a jugar, o Modric, ¿no? Pero vamos a apostar por Courtois en la portería, Lucas Vázquez lateral derecho, Fran García. Recordemos que está fuera Mendy por lesión. Va a ser Fran el que ocupe esa demarcación. Yo creo que Asensio va a jugar con Rüdiger. En el centro del campo lo normal es que sería Tchouaméni, Valverde, Bellingham y Güler. Y arriba, como digo, Vinicius, que va a reaparecer después de perderse 4 partidos con Kylian Mbappé.
Estamos pendientes, Miguel Ángel, un abrazo fuerte.
Otro, hasta luego.
Y si en situación delicada está al Real Madrid, Gil, hola, buena tarde.
¿Qué lleva, Jordi? Buena tarde.
Pichó, encara está el PSG, que está fuera de la zona actualmente, que donaría acceso a jugar a eliminatoria, la propera eliminatoria, y se la juega avui al camp del Salzburg.
Mira cap enrere, que trobaràs algú que està pitjor que tu. Efectivament, el Salzburg, amb 3 punts 32è, rep el Paris Saint-Germain amb un Luis Enrique auditat a les darreres hores. No direm a la corda fluixa, però sí molt qüestionat i necessitat d'aquesta victòria, perquè amb aquests 4 punts tenen doncs molta necessitat i molta urgència de sumar, tenint en compte que la propera jornada el PSG s'enfronta al City. Luis Enrique, fidel als seus patrons, no se n'amaga. És clar que és una final. I és clar que quan estic davant de la premsa em va la marxa.
A mí especialmente este tipo de partidos me encantan, como pasó el año pasado en San Sebastián, en Dortmund, en Barcelona. Juegas fuera de casa, necesitamos ganar, no nos interesa otro resultado. Tiene prácticamente un componente de final. Perfecto. Creo en lo que me transmite mi equipo y es evidente que en ese sentido todos podemos mejorar. No voy a tomar mañana decisiones, jugar con alguien más veterano. No pongo a nadie porque tenga más años o menos años. Lo pongo en función de lo que yo veo en los entrenamientos, en los partidos. Esa es mi fórmula.
A Minuto Gil, més de Luis Enrique. En l'esportiu, baixa per sanció Dembélé, apunta titular Canguilí, tornaria Lucas Hernández. Amb el mateix interès, però menys morbo, partit a la zona noble. Leverkusen-Inter. El Bayern ha punxat notòriament fora, però a casa és una garantia. El que passa és que el rival d'avui, l'Inter, no ha encaixat gol en tota la fase Lliga. I Xavi Alonso té les baixes dels seus dos davanters centres, Bonifaz i Schick. Partit incògnita. Bruges Sporting de Portugal. Seran capaços els belgues de treure profit de l'emparada portuguesa post Rubén Amorim? Partits que poden aclarir classificacions i eliminacions. Brest PSV Eindhoven, 11 contra 18. I el Bayern, que té a tiro els 12 punts al camp del Shakhtar. No jugarà Kane, amb problema de fibres, ni Neuer, amb lesió a les costelles. M'he gratat els ulls. He vist informacions que parlen que el Bayern s'hauria fixat en Loris Karius. L'Aston Villa d'Unai Emery podria arribar als 13 punts, favorit en la seva visita a Leipzig, que és un dels 3 equips que no ha sumat en 5 jornades. Emery, que no perd la possibilitat d'acabar entre els 8 primers, i només ens queda un partit, que té el seu què. Juguen un equip amb 7 punts davant d'un altre amb 8 punts. És el que salva el Dinamo de Zagreb Celtic de Glasgow de l'etiqueta de partit xutxo. Al cap i a la fi, tots dos arrenquen amb més punts que el Madrid.
Així es presenta aquesta apassionant jornada de Champions que podreu seguir al Tiempo de Juego de la COPE. Tres i 32. Abans del debat amb el Jacinto Vicente i el Tomàs Guas, que hem d'anar a Tarragona. Atenció amb això, el Nàstic presenta querella criminal contra Éder Mallo Fernández, que és l'àrbitre del Nàstic Màlaga del passat 22 de juny, partit de promoció d'ascens a segona. Com recordareu, va pujar al Màlaga amb molta polèmica. Es va quedar a les portes de l'ascens al Nàstic, que és una informació que han avançat avui els companys de La Vanguardia. Estem a Tarragona amb el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Des de l'estadi, el nou estadi Costa Daurada, i des de l'accés 7, que dona accés a la roda de premsa, que serà a les 4 del Nàstic, i al costat estan els vestidors dels àrbits, on allà es van produir els fets, que es va denunciar l'acte i va denunciar l'àrbit Éder Mallo.
Sí, perquè a partir de les 4, Víctor, efectivament, el Nàstic ha donat detalls d'aquesta querella contra l'àrbitre. Bàsicament l'acusen de dues coses. Per una banda, de falsejar l'acte arbitral, i per una altra banda, de xiular premeditadament contra el Nàstic.
Exacte, sí. Després d'una investigació de 3 mesos de Método 3, a l'informe, la querella és contra, i només contra Éder Mallo Fernández, l'àrbit, per pactar, diuen, i perjudicar el Nàstic de Tarragona a canvi d'un ascens. Va afirmar Éder Mallo en el seu moment això, que va patir per la seva integritat física i perquè es van apropar directius del Nàstic al vestidor. Ja l'informe de Mossos deia que això no era així, que sí que el van insultar, concretament un dels consellers del Nàstic, però que ningú podia accedir a la zona i que va anar escoltat en tot moment fins a l'hotel tot el quartet arbitral. Diuen a Método 3, després d'aquesta investigació, que mai ningú va entrar al vestidor i que, per tant, aquest acte on es va sancionar amb 3 partits a porta tancada l'estadi era fals, que també era fals l'acte. Llavors, pel que es va expulsar 2 jugadors gairebé 3 mesos sense jugar. A més, tenen una gravació, ha parlat Método 3 amb Éder Mallo, i tenen una gravació on diu que els Mossos d'Esquadra és una policia corrupta, que són uns fills de... no seguirem amb això, i que Tarragona és una ciutat de merda, això deia Éder Mallo a un membre de Método 3 que ho té tot gravat. I la nit abans del partit succeeixen dues coses. Una, que Éder Mallo sopa amb un amic íntim seu a un bar de Salou, on ja li diu aquest informe, que té la matrícula presa al número 3, al dorsal número 3 del Nàstic, que va acabar expulsat al partit. I després també un sopar entre la directiva del Màlaga i els càrrecs de la Junta d'Andalusia, on diuen ja literalment que està todo arreglado, lo tenemos todo arreglado, solo tememos el público, que ho tenim ja tot pactat. Doncs amb aquest informe de Método 3, a més, amb una prova pericial del exàrbit Estrada Fernández, on deia que hi havia fins i tot 13 errors arbitrals manifests en aquest partit, doncs amb tot això han presentat aquesta querella contra Éder Mallo Fernández, per això, per perjudicar el Nàstic a canvi d'un ascens. I a partir de les 4 escoltarem Anton Jordà, que és un dels consellers i advocat del Nàstic de Tarragona, donant les seves explicacions, i també el catedràtic de Dret Penal, Fermín Morales.
Perfecte, doncs quedem expenses del que expliqui el Nàstic a partir de les 4. Ens vas explicant. Víctor, gràcies.
Gràcies.
Van passar coses molt estranyes en aquell partit. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Per qui no ho recordi, fem una mica de memòria del que va passar aquell 22 de juny i quines conseqüències va tenir, que, com deia el Víctor, hi van haver sancions importants.
Tarda del 22 de juny. El nou estadi es prepara per viure una nit màgica. Nàstic-Màlaga, partit de tornada al playoff d'ascens a segona. El conjunt català ha de remuntar un 2-1 en contra del partit d'anada. Sembla una missió impossible perquè l'equip es queda en 10 per una expulsió bastant polèmica. Però arriba el miracle. Godoy marca 15 minuts del final i el partit marxa a la pròrroga. Comença el temps afegit i torna a marcar el Nàstic. 2-0 al marcador. Tot va de cara fins que arriba el pollastre de la nit amb el primer gol del Màlaga. Mallo Fernández per al joc, pel constant llançament de pilotes i objectes sobre el terreny de joc, i envia els dos equips als vestidors fins que la cosa es calmi i poder reprendre el partit. La pausa li va anar perfecta al conjunt andalús, que va aprofitar l'última jugada del temps extra per acabar amb el somni del Nàstic. De tot plegat en va parlar en el seu dia el conseller del Nàstic, Antoine Jordà.
O sea, después de lo que vieron 15.000 personas aquí en Tarragona, estás obligado a ir hasta el final. Es verdad que también hay una corriente de personas que te dirán, no, temerosos, que cuidado, tal, o sea, pero os aseguro que hay muchísimas personas en la ciudad que vieron lo que pasó, que están pidiendo que lleguemos hasta el final, con consecuencias o sin consecuencias.
Fins al final, a veure d'aquí mitja hora més o menys quines són les explicacions del Nàstic. Conseqüències d'aquell partit, un acte que va deixar duríssimes sancions pel conjunt català, 4 partits sense públic al nou estadi, només s'ha jugat una porta tancada, multes de 10.000 euros al Nàstic i dos jugadors sancionats amb molta duresa, David Concha amb 12 partits i Nacho González amb 5 partits i 3 mesos de suspensió per una agressió als àrbitres després de ser expulsat.
De seguida li preguntarem a l'abogado, al Jacinto Vicente, quin recorregut pot tenir aquesta querella del Nàstic. Abans, Gil, no sé si durant el matí hi ha hagut alguna reacció a aquesta acció del Nàstic per part de l'estament arbitral, de la Federació, del Màlaga, no ho sé.
Reaccions com a tal, no. Està tothom en modo wait and see, és a dir, esperar i veure. Pel que fa al comitè tècnic d'àrbitres, volen esperar, aviam què es diu a la roda de premsa d'aquesta tarda, si hi ha dades addicionals o no, i sobretot com s'articula el discurs. No està descartat que prenguin mesures. Aquestes mesures, de produir-se, estarien coordinades amb els serveis jurídics de la Federació, que és qui, de fet, empara el Comitè Tècnic d'Àrbitres. Els advocats de la Federació també estan, des de fa unes hores, en modo prealerta. La notícia de la demanda del Nàstic també ha provocat escepticisme a Màlaga, quan ha aterrat a la capital Boquerón. Aquí informa Javier Bautista, el club malaguista. Estan tranquils, de moment, perquè entenen que aquesta història no va específicament amb ells. De tota manera, el pas jurídic que ha decidit emprendre l'entitat grana sí que ha provocat la sorpresa al club de Martiricos.
3:37, de seguida el debat amb el Jacinto Vicente i el Tomás Guasch.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
A veure, aquí hi ha tres coses que estan clares. El teu temps és or. La teva moto Honda mereix el millor taller. I, a més, quan tu el necessites. A Servionda Llull t'ho posen fàcil. No tanquen al migdia. Reserva cita al 93-646-06-00. Repeteixo, 93-646-06-00 o a barcelona.servionda.es. Deixa la teva Honda quan més et convingui, també al migdia. Servionda, al carrer Llull, 4749, al Poblenou. Vinga, anem al debat amb el Tomàs Guasch. Hola, Tomàs, bona tarda.
Hola, guapo, què tal?
Bona tarda, molt bé. I ens acompanya avui també l'abogado Jacinto Vicente. Abogado, muy buenas.
Muy buenas, hoy me habéis hecho trabajar un sí. poquito de más.
Sí, te hemos anticipado un día la presencia en Sports Cope por el tema Nàstic, básicamente, Jacinto, en tu condición de abogado y especialista en derecho deportivo. Lo primero que te quiero preguntar es evidente, Jacinto, si crees que a nivel jurídico puede tener recorrido esta querella que presenta el Nàstic.
Lo primero, yo saludar a Tomás, porque si no saludo a Tomás, vale. No queda bien.
Vale, pues, bien, se te ha educado.
Por Dios, y mi Tomás, el alma, y al lado, hombre, por favor. Vale. Eso es lo primero.
Venga,
aquí, Tomás, ¿cómo estás, hombre? A ver, vamos al tiempo, que no, el tiempo es oro.
Espera, que estoy bien, pero que estaba preocupado porque he visto que el abogado está agotado y esto no me gusta. Siga.
agotado no, estaba comiendo el postre. No te cuento el postre porque te doy envidia.
Mejor.
Estaba con unos bombones Monchería el Bosca. Hala, para que te quedes a gusto.
Y algunos no hemos comido, no hemos comido todavía, Jacinto. O sea, que imagínate.
Ya, ¿qué categoría? Tu broma. No, estaba comiéndomelo en serio. A ver, vamos al grano.
Venga, dale.
Venga, a la radio. A ver, lo primero, hombre, es novedoso. O sea, que un club se atreva a presentar una querella criminal contra un árbitro es novedoso. Hay que esperar, evidentemente, porque yo quiero ver qué tipos de delitos se han denunciado. Ha trascendido el tema de falsedad en documento, en este caso por el acta, pero de lo que trasciende de noticias, esto puede ir a más. Podemos, no sé, yo no sé en NASTIC dónde lo ha encuadrado, pero jurídicamente podemos hablar de corrupción deportiva, podemos hablar de alguna cosa que he leído hasta de un soborno, depende. O sea, a ver cómo lo encuadra el NASTIC y qué delitos son los que en esa querella se han contemplado. A partir de aquí, he de decir que está bien preparada. Jurídicamente la querella está bien preparada. O sea, el procedimiento penal es básico la prueba. Con lo cual el NASTIC lo que ha hecho es buscarse una agencia de detectives, agencia de detectives muy conocida, es una buena agencia de detectives, aunque metida en temas políticos también y cosas raras. Pero
el método 3,
bueno,
método 3.
El método 3 es una agencia muy conocida, pero evidentemente son buenos detectives. Parece ser que han conseguido una serie de grabaciones que podrían ser de interés. Y aparentemente yo tengo curiosidad por ver esta reunión.
Las grabaciones, perdona Jacinto, son ante un juez, son pruebas sólidas, concluyentes, sí.
Concluyentes, concluyente no, pero sí que es una prueba que evidentemente la defensa puede debatir. Lo que pasa es que hoy en día ya hace mucho tiempo que jurisprudencialmente están admitidas. Si una de las partes participantes en una conversación admite o presenta esa prueba, normalmente los tribunales hoy ya las admiten. Lo que pasa es que luego el valor probatorio lo marca el juez, o sea, no es que sea algo ya definitivo. Y luego, pues también, evidentemente, la actuación de los Mossos es otra prueba, ¿no? Entonces, estos son elementos que están bien preconstituidos como prueba. Creo, he oído que también está presente, supongo que apoya el catedrático Fermín Morales, es una persona de prestigio en el ámbito penal, muy de prestigio, con lo cual al menos a priori está bien preparada. A partir de aquí se presenta una querella y el juzgado lo primero que tiene que hacer es decidir si la admite a trámite o no. En el momento en que decidan si se admite o no se admite a trámite, va en función también de qué delitos y por qué se está interponiendo esa querella. Tengo curiosidad.
Muy bien.
Si se admite a trámite, va a haber una intervención, evidentemente, del Ministerio Público, del Ministerio Fiscal. He visto que se aporta, no sé si se va a aportar como prueba también, una pericial de Estrada. No sé si simplemente se ha indicado...
Sobre el partido, ha hecho un informe diciendo que él detectó hasta 13 irregularidades
errores
arbitrales en el partido, sí.
Si eso se aporta como prueba, evidentemente va a tener que ser ratificada también. Entonces, el juzgado decide si la admite a trámite. Una vez admitido a trámite o no, todas esas pruebas se tienen que poner de manifiesto ante el juzgado. Se tomará en su caso declaración al querellado, que es el árbitro. Y la federación con sus, evidentemente, abogados, el comité no sé si se va a personar o va a estar presente o no, a ver qué hace. Entonces, lo que sí es desde luego algo novedoso y que yo no sé si calificarlo la palabra, no sé si es valiente, pero es algo novedoso.
Sí, sí, perquè Tomàs, és veritat que en aquell partit van passar coses estranyes, però sempre costa demostrar que un àrbitre ha actuat amb premeditació, i després és el que diu el Jacinto, no? És veritat que sempre als clubs els ha costat fer un pas endavant i anar a la justícia ordinària. Hi ha com una mena de llei no escrita que el tema esportiu normalment queda en l'àmbit esportiu, però en fi, evidentment el Nàstic està amb tot el seu dret de fer-ho.
Sí, home, jo recordo el partit, jo el vaig veure, i el partit és raro.
És raro, sí.
El partit és raro, llavors jo dic una cosa, això és pecaminoso, pues com diu l'abogado magníficament, com sempre, pues el Déu i el jutge diran, no? Però que és un partit estranyet, home, amb un final que diu, bueno, pues tu vols mirar bé, pues el Màlaga va tenir sort, aquell final del gol, aquell famós, bueno, estem tensos, però és un partit que l'atac de cuernos del Nàstic l'entenc perfectament, que digui aquí ha habido alguna cosa rara i me meto i bueno, ha sortit aquesta cosa, veurem amb què queda. Sí. Tota aquesta història dels ascensos i descensos arbitrals, i hem de tornar al famós tema Negreira, això és un terreno molt viscós perquè toca la conta corrent dels individus.
Clar. No és el mateix xiular a primera federació que a segona que a primera, sí, sí.
Amigo, llavors, clar, tot això, pues, dius que ha d'estar molt bé i aquest arbitratge espanyol nostre està sota sospita de fa molt temps. Això és així mateix. Aquí no cal fer ni buenos ni malos, ni prejutjar ni molt bé. Ara tu dius, escolta, el futbol espanyol, com la Federació Espanyola de Futbol, necessitaria un canvi del cabaix, això ho veu qualsevol. Bueno, pues ara, un cop, el que diu el Jacinto, el Nàstic s'ha atrevit, i tu mateix, diu, conti una cosa novedosa, que no ha passat mai, però més en què surt. Ara, que el mosqueo és bastant general, i el Nàstic, pues, diu, però hasta aquí hemos llegado, pues, ja parlarem, però que el partit, per ser raro, no tinc cap dubte.
Molt bé. A veure com evoluciona el tema, us demano per acabar ràpidament que em parleu una mica dels dos partits de Champions que tenim avui, Jacinto, Girona-Liverpool, complicado para el Girona, porque tiene enfrente al mejor equipo de Europa ahora mismo, y Atalanta-Real Madrid después. Jacinto, ¿cómo lo ves?
Girona-Liverpool, complicado. Si el Liverpool se lo toma totalmente en serio, y supongo que sí, porque todavía quedan tres partidos y querrá mantener la mejor clasificación posible, lo va a tener difícil el Girona. Es un equipo que ahora mismo está en un estado de forma que es de los mejores de Europa, sin duda. Me preocupa los fallos defensivos del Girona, que siempre suele haber uno por partidito o algo así, entonces eso el Liverpool te lo puede matar. Y luego tengo mucha curiosidad del Atalanta-Real Madrid. Mucha, sí. O sea, el Atalanta es verdad que es un equipo que está en un estado de forma muy bueno también, tremendo. El Madrid no da garantías, o sea, lo que pasa es que sí que es verdad que al Madrid casi le va mejor los equipos que van a por él. Entonces, un equipo que le vaya a atacar, que le deje espacios y tal, al Madrid le va un poco mejor. Entonces, no sé un poquito cómo lo va a plantear el Madrid, si a la contra, que es lo normal, pero cómo va a ir el Atalanta, si va a ir muy desbocado hacia adelante o no. Pero tengo mucha curiosidad de ese partido. Es cierto que el Madrid yo creo que tiene, ya, por mucho que se diga, amplias posibilidades de quedar entre los 24, porque son
muy claro.
Cuatro te lo garantiza y tres casi.
Sí.
Tiene tres partidos para ello. Lo que pasa es que es cierto que, sobre todo perdiendo hoy, se crearía una presión muy importante. Entonces, sí. Esa presión no solo afecta a lo que es la propia Champions, sino que te tienes que olvidar un poco de la Liga, te deja en una situación complicada. Sería algo que realmente sería complicado para el Madrid. Entonces, vamos a ver ese partido, porque la verdad es que me despierta curiosidad. Tengo mucha curiosidad por todo, por ver el planteamiento de ambos entrenadores. Gasparini es un entrenador que, para mi gusto, es muy buen entrenador, pero le falta un poquito, igual a veces, no creerse tan bueno. Entonces, tengo curiosidad por ver cómo lo plantea, y también el Madrid tengo mucha curiosidad de si va a esperar e intentar salir a la contra buscando espacio, o va a intentar ejercer una presión más individual, okay. Arriba, tengo curiosidad.
Tomás, tu rematas.
No, el Girona havia arribat tard a la Champions. Era un impossible que l'equip d'any passat hagués jugat aquella Champions. Si realment fem el xou d'ara, que el Girona de l'any passat hagués estat entre els 24 milions d'Europa, no tinc cap dubte,
sí.
Però que les baixes i les lesions, que tot això també al Madrid té molt que veure amb l'estat del Madrid d'ara, és que sense moure's de l'altre dia, sense el Jangel Herrera i l'altre, el Sinankov aquest, més el que s'han anat, és un altre equip. I, escolti, avui lo normal és palmar, conyo. Ara, escolti, anem a jugar i a veure què ens surt. Perquè això del Liverpool, és que pràcticament no et valia l'empat. Difícil. I el Madrid és que té molta raó a la Boao. És un partit molt excitant.
Sí, sí.
Perquè aquest de l'Atalanta et van a buscar, eh? Et van a buscar, et fan un contra un, corren, si tenen una pilota, la transició aquesta que diuen és rapidíssima. I el Madrid, pues, bueno, és una de cal i una d'arena. Va guanyar tres partits seguits, deixa la banda rivals, va Bilbao fuera. Ara va Girona, coño, bé, parece que ressuscita. L'equip tranquil, posat i fiable, no l'ha tingut en tota la temporada. Que les seleccions li han dit, han fotut el tinglau en l'aire, segurament avui sembla que pot ser que torni al Vinícius, això és una passa molt important, però que és un partit que no per que sigui dramàtic, però que sí que et pot hipotecar, com diu el Jacinto, avui guanyes o empates, estàs més tranquil, però si perds, ojito, clar.
Sí, sí, tenim una gran tarda nit apassionant de futbol per davant.
Sí, home, sí.
A veure què passa. Jacinto, Tomàs, gràcies als dos, eh?
A vosaltres.
Una abraçada. Seguim amb l'Espanyol de seguida.
Tiempo de juego. El número 1 de l'esport.
El Barça a la Lliga, sensacions canviants. A la Champions, fa camí per anar directament als vuitens. y lo expliquemos con el mejor equipo de la radio.
Hola, soy Pedri, escucha los partidos del Barça con Paco, Poli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego, aquest dimecres, des del Signal Induna Park, Borussia Dortmund, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabria.
Tiempo de juego, Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
I arribem a les 4 de la tarda. Hem de parlar també una estona de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Bona tarda.
No va poder ser, derrota al camp del Getafe 1-0. Mal partit dels dos, la primera part horrible. A la segona va estar una mica millor l'Espanyol, però no li va donar.
Sí, ja l'havia vist alguna vegada aquest partit, amb un començament molt tou de l'Espanyol. El Sergi Gómez és un desastre. No va ser el ridícul de Girona ni de Bilbao, però no va ser suficient. Omar i Jofre seran baixa contra Osasuna per sanció. I què passa amb Manolo? Doncs no passa res. Ja ho dèiem ahir la nit. El club saben perfectament que ell no és el principal culpable de tenir una plantilla molt fluixa i que rendeix molt sovint molt malament. Manolo continua el seu càrrec i, tot i que si els resultats no milloren, acabarà caient, s'enfronta ara a dos partits a casa que són claus. Osasuna dissabte i València la nit del dia 18. Manolo ahir a Getafe.
Avui no aixequem el cap a nivell de resultat, a nivell de disputar el partit, d'igualar la intensitat del rival i de fer més coses que el rival. Penso que avui l'equip no ha sigut pitjor que el Getafe. Torno a dir que no té comparació amb altres partits que hem fet a fora, com el dia de Girona o com el dia de Bilbao, per exemple. Tens quatre molt clares que han de ser gol. La primera edició han de ser gol. I si no són gol, és complicat que guanyis. Però quan preguntaves per mi, jo només estic preocupat per treure l'equip de la situació, guanyar el partit que tenim amb el València, el de l'Osasuna a casa, i que l'equip surti dels puestos de descens.
L'autocrítica és escassa al vestidor Perico, les declaracions toves i condescendents de Cabrera me les estalvio, així que sí que podem escoltar la resignació d'un Pol Lozano que està molt tocat.
És que ja no sé ni què dir, no? Al final jo me'n vaig a casa ara dolgut, passaré una setmana fotut, perquè és la veritat, i intentarem buscar solucions i el cap de setmana següent doncs, guanyar els 3 punts que crec que a casa estem treballant bé, i jo crec que intentarem donar els 3 punts a l'afició i sobretot doncs, corregir el que estem fallant fora de casa, perquè és que no pot ser.
No pot ser, Pol. Garagarza calla, Mau calla, l'entrenador no pot fer màgia amb un vestidor que té una qualitat escassa, així que problemes a la vista.
A veure què diu el Javier de Aro, Tiempo de Español. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué dices?
¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos?
Entonces,
hay que aguantar al entrenador hasta el sábado.
Hombre, claro, esto está claro, que se va a aguantar hasta el sábado, pero
ganar partidos hay que hacer, Javi, ganar partidos, lo que hay que hacer.
Ya, pero es que con esta plantilla no se ganan partidos, y con la actitud del inicio del partido tampoco se ganan partidos. Claro, Manolo dice, no, es que no es lo mismo que el día del Girona y el Atlético de Bilbao, es que el Girona es infinitamente superior al Getafe y el Atlético de Bilbao infinitamente superior a los dos, al Girona también.
Es que el Getafe ayer te gana con muy poquito, Javi, juega 10 minutos, mete el gol y se acabó.
Es que el Getafe no juega nada. Si es el peor Getafe de toda la historia, igual que es el peor Español de toda la historia, de los últimos, de la historia reciente, claro. Yo creo que jugadores que no están ni para jugar en la Kings League. No, es la realidad. El partido de ayer de Sergi Gómez otra vez es para enseñarnos en las escuelas, es decir, es mirar cómo no se defiende.
Pero es que no
mirar
tiene otro. Es que tú hablas con Manolo y es que le preguntarás en sala de prensa y te dirá, bueno, a ver, ¿a quién pongo? Si no tengo a Cúmbula, tengo a Catalán lesionado, tengo a Calero lesionado.
Bueno, pues yo qué sé, que pruebe, que ponga a Omar, que ponga a Oliván, es igual, se me da lo mismo. Cualquiera lo va a hacer mejor
además,
que él.
Además, ahora.
Y otros jugadores que están que estaban corriendo y calentando en la zona de la grada. Metiéndose con la afición del Español, que le decían cosas y riéndose.
Pero es que ahora además, Javi, todos parecen peores de lo que son, porque por ejemplo, que estaba haciendo buena temporada, ayer lo ves y piensas, ¿qué le pasa a este chico? Si sabe jugar al fútbol, pues, y ayer no dio una.
Pues algo tiene que pasar entonces. Claro, a ver, esto es un tema piramidal. ¿Quién le dice a Mau? No hay dinero. Mau le dice a Garagarza, ficha con 0 euros. Garagarza dice, bueno, pues haré lo que pueda. Y Garagarza le dice a Manolo, te voy a traer lo que podamos. Ahí Manolo dice, muy bien, muy bien. ¿Y los jugadores qué dicen, qué hacen? ¿Sabes? Que parece que aquí, no, como con Che, no se puede hacer nada. Y porque no se puede hacer nada, lo demás no se mueve. Nos quedamos todos callados, nos quedamos todos tranquilos y aquí no pasa nada. Y el equipo cada vez de mal en peor. Hombre, algo hay que hacer. Está claro que, y yo sé que Quique es muy defensor de Manolo. Yo creo que Manolo es el último responsable de todo, es verdad. Pero que Manolo, en 19 partidos fuera de casa, solo haya ganado 3, Zaragoza, Sporting y el San Tirso, hombre, algo debe tener de culpa también él, digo yo.
La tiene, la
seguridad. O lo salvamos porque cae muy bien. Hombre, Luis García también era aclamado por la grada.
No tanto.
Y al final Garagarza se lo carga cuando le dio la gana. ¿Qué pasa? ¿Que ahora tiene miedo Garagarza de cargarse a Manolo porque ve que la grada también está con Manolo y es su único salvavidas? Bueno, habría que preguntárselo también, porque Garagarza, como dices tú, Quique, calla. Mau, calla. ¿Qué hacemos entonces? Pregunto, ¿qué hacemos?
Té difícil solució al problema. De moment, Manolo aguanta, com a mínim, fins al partit contra l'Osasuna. Javi, vamos hablando. Gracias.
Buenas tardes.
Quique, que vagi bé.
Bona tarda.
Endavant. Adéu.
Según el EGM, la audiencia respalda el nuevo formato de la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz consigue el mejor dato de los últimos 30 años y supera a su principal competidor con 585.000 oyentes.
Y hoy os preguntamos a vosotros, a los oyentes de la tarde de COPE.
Los oyentes respaldan también el estreno de Jorge Bustos y Pilar Cisneros al frente de Mediodía COPE, con 567.000 oyentes.
Resulta que el precio de la vivienda debe estar por debajo de 600.
Y cada noche 900.000 personas eligen a Ángel Expósito por su manera diferente de hacer radio en la linterna de COPE.
Es un vecino de aquí, de Utiel.
Gracias por elegirnos y por hacer historia con nuestros comunicadores.
Estas Navidades sorprende a tus invitados con el sabor único del tomate Mar Azul. Su color azulado y su sabor inconfundible harán de tus platos navideños una experiencia inolvidable. Y sin descuidar tu salud, con vitaminas C y B6. Tomate Mar Azul. Delicioso, ligero y saludable. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
¡Gel Superstar!
Como dijo Vinny Jones, lo importante no es ganar siempre y cuando ganes.
Ja lo dijo Vinny Jones, filòsof de referència d'aquesta secció, home, igual que José Mourinho i tal. Bueno, avui ho havíem
dit... Fino estilista, Vinny Jones.
Fino estilista, sí senyor, un hombre de futbol. Ho havíem dit abans, més de Luis Enrique a Minuto Gil. ¿De qué alimento del mundo mundial, de qué alimento de nuestra gastronomía iba sino a rajar Luis Enrique, el técnico asturiano?
¿Desde cuándo un animal, después de destetarse, toma leche? A ver, ¿desde cuándo? Esto lo tengo para los invitados. En mi casa no se toma leche. Avena con almendra. Esto es otra mierda, me he echado un palo. El café se toma solo.
Ahora fa un café.
Madre mía, madre mía, esta es una elaboración de otro nivel.
La máquina, ¿eh?
Sí.
Ahí te meto un matarraza ya. Capuchino de la Roma,
el matarratas. Ara s'entén perquè Luis Enrique és un tècnic que acostuma a tirar sovint de la mala llet.
Sí.
Última hora, Valldori, rematem això. Bombazo Guardiola ha dit al podcast del cuiner Dani García que després del City no dirigirà cap altre club. Girona 2, Liverpool 2 a la Llauz, els gironins a 700, Mundial de Piscina Curta de Budapest, Emma Carrasco a la final dels 200 estils. Les enquestes en clau Barça, torna Araujo, acabarà sent titular, creieu que no, el 69%. En clau Girona, manteniu l'esperança d'entrar en el top 24 de la Champions, no, 85%, i en clau espanyol, veieu l'equip capaç de sumar els 6 punts contra Osasuna i València, no, 61%. Així venen les enquestes. Tiempo de juego apassionant avui amb el Girona-Liverpool i l'Atalanta-Real Madrid. Que vagi bé, bona tarda.